L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
21 de maig del 2010, l'informatiu de Mute es converteix en un recorregut cultural d'activitats de cap de setmana, tot i que no deixarem de parlar de temes tan destacats com l'expedient per tancament laboral que ahir presentava l'empresa Indo de Tortosa. Benvinguts, aquí comença l'informatiu de Mute. La multinacional catalana de l'òptica Indo presentava el dijous al matí davant els serveis territorials de treball a les Terres de l'Ebre l'expedient per cessar l'activitat i tancar la planta de Tortosa el proper 31 de juliol. La direcció de l'empresa, que adueix pèrdues en els últims 3 anys i vol deixar de produir, presentava un pla social que proposa reubicar un dels 31 treballadors, indemnitzacions mínimes de 20 dies per any treballat amb 12 mensualitats i contractar una empresa per recol·locar la plantilla. Els sindicats ja han anunciat que insistiran en la necessitat de mantenir l'activitat a la planta. Les negociacions, sota la tutela de treball, començaran la setmana vinent. Els representants sindicals rebien també la documentació de l'expedient de mans de l'empresa ahir dijous al migdia i, com va succeir en el cas de l'EAR, reclamaven al Departament de Treball que intervingui activament de mediador convocant les reunions entre les dues parts durant els propers 30 dies del període de consultes que s'han obert el mateix dijous. Així ho confirmava també el mateix director dels serveis territorials de treball a les Terres de l'Ebre, José Antonio Martín, qui anunciava que les primeres trobades tindran lloc a partir de la setmana vinent.
Començarem les negociacions segurament la setmana que ve, en l'intent de poder acordar entre comitè, parte social i empresa un acord satisfactori per ambas parts. La situació, com sempre, en un moment de crisi és delicada, però la veritat és que mirant la trajectòria que portem d'expedients de regulació en el territori, en un percentatge molt alt, s'han acabat firmant acords validats per les assemblees de treballadors en el compromís de les empreses i, per tant, en aquest sentit, espero que també en aquest expedient vaiga per aquest camí.
El pla social presentat només preveu reubicar un dels 31 treballadors en plantilla cap a una de les plantes que l'empresa té a Barcelona o a Girona. Les indemnitzacions previstes són les mínimes per un hipotètic cas de tancament procedent, 20 dies per any treballat, amb un topall màxim de 12 mesos. Per últim, Indo es compromet també a contractar una empresa per recol·locar els treballadors. El secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre argumenta que l'empresa no compleix els requisits del tancament i reitera el rebuig dels sindicats a la mesura.
Nosaltres tenim clar que no tenim per què tancar a partir d'aquí i entenem que no compleix els requisits que marca la llei per a ser un expedient, que si es compligués, doncs hauria d'acceptar els 20 dies, evidentment. Llavors, nosaltres el que diem és que no es té per què tancar. Però, evidentment, igual que va passar amb el tema de la LEAR, pues suposo que estigui començant a ficar alguna cosa damunt de la taula. El que no sabem és quan. Si al seu moment la gent considera oportú d'anar a agafar això davant de la incertesa que pot suposar deixar-ho en mans de l'administració i que l'administració decideixi, pues, bueno, això ho anirem veient en el procés.
Per la seva banda, Indo assegura en la documentació presentada al comitè d'empresa i al Departament de Treball que ha registrat pèrdues de 23 milions d'euros en l'exercici del 2008 i de 13,5 milions d'euros en el del 2009. També argumenta el que els sindicats ja havien anunciat amb anterioritat, un canvi de model de negociació que passarà de produir les ulleres a poder-les comprar a preus més barats als països del sud-est asiàtic, deixant l'activitat industrial per decantar-se cap a la investigació i disseny, o sigui, produint d'altres països i únicament venent. D'altra banda, i en relació a aquesta notícia, el secretari general de la UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, explicava que en els últims mesos totes les notícies de les Terres de l'Ebre són dolentes en referència a aquesta nova fractura social. Álvarez es lamentava ahir dijous en la seva visita a Ascó de la presentació a treball de l'expedient per tancar la planta d'Indo a Tortosa el proper mes de juliol. Segons Álvarez, el tancament d'Indo suposa una fractura social més per a les Terres de l'Ebre, on en els últims mesos totes les notícies són dolentes. L'escoltem.
Una fractura social més a les Terres de l'Ebre. Jo crec que, en tot cas, totes les notícies que rebem els últims mesos són totes dolentes. I a mi em fa l'efecte doncs, de que fins i tot la reunió que vam fer a Palau amb una gran solemnitat s'ha doncs, quedat amb no res. El govern fa molta parafernàlia i després hi ha moltes dificultats per poder contractar, per poder concretar això amb accions positives al territori, amb creació d'empreses, i nosaltres volem que de bo doncs es pugui tirar endavant un procés de reindustrialització de les comarques de l'Ebre. I a mi el que em dol és que justament, segurament que una de les poques iniciatives que hi ha de reindustrialització, de generació d'ocupació, que és el magatzem nuclear, doncs, des del govern de la Generalitat, que no s'ha fet res per redreçar la situació de les Terres de l'Ebre, doncs ara, a més, es posin pedres a les rodes perquè això es pugui desenvolupar.
Álvarez demanava al govern que expliqui què fa perquè les Terres de l'Ebre recuperin els llocs de treball perduts en els últims mesos i les taxes d'ocupació. El màxim responsable de la UGT a Catalunya visitava el passat dijous la central nuclear d'Ascó, que es troba en període de recàrrega de combustible, i ressaltava que l'arribada a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears comportaria un important paquet d'inversions. Amb això i amb relació al posicionament del govern i de CiU contrari al magatzem temporal centralitzat, Álvarez els demanava que pensin en les Terres de l'Ebre i no en les eleccions.
El govern, sobretot el PSC, i el primer partit de l'oposició, Convergència i Unió, el que els demano és que pensin en les Terres de l'Ebre i no en les eleccions. Potser poden pensar també en les eleccions, perquè a les Terres de l'Ebre hi ha una part molt important de la ciutadania que defensa aquesta instal·lació. Per tant, ja no estem parlant de que tothom està en contra. Fins i tot la majoria o minoria és discutible, per entendre's, no?
D'altra banda, Álvarez es reunia també amb els representants de la UGT, dels treballadors de la central i de les empreses subcontractades, i recordava la petició del sindicat perquè tots els treballadors tinguin un tractament homogeni en les seves condicions de salut i de seguretat, independentment que siguin subcontractats o no. Tenim la taula de negociacions oberta i confio en que només d'un any arribem a un acord, manifestava. Continuem amb notícies més positives si fructifiquen les gestions per a l'economia del territori, perquè representants del govern a l'Ebre i la Cambra de Comerç de Tortosa van visitar a Daimiel la planta de l'empresa catalana Fages. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, encapçalava la comitiva dels representants territorials del govern que visitaven ahir dijous, 20 de maig, les instal·lacions que l'empresa catalana Fages té a Daimiel, a Ciutat Real. En concret, Lluís Salvador i els directors territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Antoni Espanya, d'Innovació, Universitat i Empresa, Josep Felip Monclús, i de Medi Ambient i Habitatge, Víctor Gimeno, acompanyats pel president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, van estar rebuts pel president honorífic del grup Fages, Francisco Fages, i la consellera delegada, Cinta Fages. La visita permetia als representants del govern a les Terres de l'Ebre conèixer de primera mà les instal·lacions d'aquesta empresa agroalimentària, des de la planta envasadora fins a la refineria, passant pels sistemes de filtres i emmagatzematge amb què compten. Unes instal·lacions modernes i competitives que són el precedent de la planta que el grup Fages pretén instal·lar a mig termini al polígon industrial Catalunya Sud i que suposarà la renovació i ampliació de l'antiga planta Ideal SL. El delegat del govern destacava que Fages és un extraordinari exemple de les moltes empreses del sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre en projecció internacional, que tot i la crisi que està caient, avui es plantegen nous reptes i noves inversions en el marc d'una política estratègica i de creixement i expansió. Una nova inversió empresarial al territori que des de les administracions i especialment des del govern de Catalunya es recolza activament en un moment que ens calen bones notícies per activar l'economia, deia Salvador. Per la seva part, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, destacava que Fages és una de les empreses de la la Cambra de Tortosa amb més projecció internacional i present a més de 60 països. Mora afegia que des de la Cambra es farà tot el possible perquè aquesta empresa, situada ara estratègicament al centre de l'Estat, ubiqui la seva planta principal dins la demarcació cameral. La inversió que el grup Fages preveu al polígon industrial Catalunya Sud permetrà crear un centre productiu i logístic estratègic. Continuem parlant de visites, però en aquest cas la d'aquests 5 alcaldes del Delta del Danubi que han visitat l'Ametlla de Mar. Els 5 alcaldes de la província de Tulce, juntament amb 5 empresaris, van assistir a una conferència al municipi de l'Ametlla de Mar en el marc d'una visita més àmplia a les Terres de l'Ebre per conèixer les estratègies d'actuació del grup Acció Local Litoral Costa de l'Ebre. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
La sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha estat un dels escenaris de la visita de 2 dies que el grup d'acció local del Delta del Danubi ha fet com a part del programa LIDER. Aquest programa es composa de diferents iniciatives comunitàries de desenvolupament rural de la Unió Europea. El grup el composen 10 persones, 5 alcaldes de la província de Tulcea, la zona del Delta del Danubi, i 5 persones que a nivell privat volen diversificar la seva economia, promovent activitats turístiques i implementant iniciatives per protegir el medi ambient. El grup es troba en una primera fase d'adquisició de capacitats i recerca de les estratègies a seguir. Per això volen conèixer l'experiència del grup d'acció local litoral Costa de l'Ebre, amb moltes similituds amb el Delta del Danubi, sabedors, sobretot, que el nostre grup és un dels que reben més fons de la Unió Europea per desenvolupar projectes de protecció del medi ambient lacunar i marí i per a la regeneració i el desenvolupament dels pobles costaners, així com per a la capitalització del seu patrimoni cultural i arquitectònic d'una manera sostenible. I és que, malgrat que la zona del Danubi és un centre turístic molt important, disposa de recursos naturals que no estan posats en valor perquè no saben com fer-ho. En aquest sentit, també estan molt interessats en com pot intervenir la iniciativa privada i com la pública fa aquest complement entre iniciativa privada i projectes amb el mateix àmbit públic. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar i president del grup d'acció local litoral Costa de l'Ebre.
Aquesta visita dels alcaldes del Danubi, aquí al Delta i en aquest cas als municipis que formem el grup d'acció local del litoral, del Baix Ebre i Montsià, doncs ens ha de permetre conèixer, intercanviar tots els projectes que tenim amb dos, diríem, territoris, i en aquest sentit també aquí l'Ametlla de Mar, que és la part, diríem, que també ens ha anat bé, que puguin conèixer de primera mà la nostra costa, el nostre, diríem, litoral, i hem aprofitat, evidentment, doncs, per a fer promoció turística, per a fer promoció econòmica de la cala, que en definitiva és també un dels objectius que perseguim aquí a l'Ametlla de Mar.
Tot just el grup d'acció local romanès comença ara i vol establir estratègies de desenvolupament fins a l'any 2013. Han rebut una subvenció del Ministeri d'Agricultura del seu país, tot i que confien que amb aquest aprenentatge a les nostres terres puguin rebre subvencions d'Europa per dur a terme les estratègies. A la tardor, el projecte ha d'estar engestit i s'ha de finançar en els pròxims anys pel que fa al programa LIDER. Albert Hernández, gerent del grup d'acció local litoral Costa de l'Ebre, ens dona més detalls sobre el perquè d'aquesta visita.
Tenim qüestions molt comunes al tractar-se de dos deltes, al tractar-se de zones de gran qualitat ambiental i de reserves naturals, i també en quant a activitats econòmiques tenim bastantes similituds, almenys en el que fa referència a la nostra qüestió pesquera i la qüestió pesquera d'ells.
En definitiva, es tracta d'establir contactes i compartir coneixements per poder col·laborar en un futur i mantenir programes conjunts.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça Amposta. Cercaviles, exposicions, bandes, corals, jotes, tallers, visites guiades, jocs tradicionals, gastronomia, teatre, oficis tradicionals, artesans, varietés i la sarsuela, ja tenim pont. 22 i 23 de maig, vista't de pagès, vista't de pagesa i participa en aquesta Festa del Mercat a la plaça. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta. 22 i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça. Participa-hi!
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la 6a setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, 6a Setmana del Medi Ambient. Més info a partsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. 6a Setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ja tenim el vestuari a punt per aquest cap de setmana a passejar pels carrers d'Amposta, perquè la ciutat d'Amposta està ja preparada per donar inici a partir de demà dissabte a la segona edició de la Festa del Mercat a la Plaça, una celebració que es va iniciar l'any passat amb motiu de la commemoració del centenari del títol de ciutat i que aquest 2010 tornarà a omplir els carrers i les places del casc antic amb parades d'època, música i activitats lúdiques. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs efectivament han estat molts mesos de preparament, però ja és tot a punt per a la celebració aquest dissabte i diumenge de la Festa del Mercat a la plaça Amposta, una segona edició que aplega multitud d'actes que celebraran el casc antic d'Amposta. L'eix central serà la plaça de l'Ajuntament i també els carrers dels voltants. Hi haurà actes també al casino recreatiu i instructiu, com per exemple unes varietes, i també es representarà una sarsuela basada en la Gran Via, però amb un títol nou. Se diu Ja tenim pont, que tindrà lloc a l'Auditori de la Lira Ampostina el diumenge i el dilluns. A més de concerts, jocs al carrer, vermuts també per a tothom. En fi, tot un seguit d'actes per recordar l'Amposta de principis de segle amb aquesta festa que està pràcticament ja consolidada, tal com explicava la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello.
Bé, doncs, com tu dius, és el segon any consecutiu i esperem que aquesta festa es quedi consolidada i sigui una de les festes més, les que tenim més importants a la nostra ciutat. El tret de sortida serà a les 12 del migdia del dissabte, quan farem el que és la inauguració a l'Ajuntament. I com tu dius, moltes activitats, és una festa que la gent s'ha ficat a participar molt, tothom s'ha fet els trajes per a sortir, i bueno, com a novetat enguany serien pues, les varietes que fem al casino, que és una de les entitats més centenàries de Quimposta, la sarsuela que farem dissabte, diumenge i dilluns, perquè el dilluns és festa local i el que han volgut és repetir-la, després de l'esforç que ha fet tota aquesta gent dels tallers, han pensat que seria bo poder-la fer dos dies seguits, i com te dia la faríem el diumenge a les 7 i mitja i el dilluns a les 7 i mitja també de la tarda. Les varietes, bueno, els passacarrers, a què vols jugar, que també ha sortit des d'un taller que van fer a partir d'una recerca, perquè la gent sàpiga, i més que ningú, els nens, sàpiguen com jugava els seus iaios, i els iaios puguen jugar també, perquè és evident que poden participar durant les 20 estacions de joc que farem al tot el recorregut de lo que és el mercat a la plaça. Com vos dius, és una festa que està bastant consolidada, que la gent està amb molta il·lusió, amb moltes ganes de participar, i esperem bueno, pues, que enguany ja que el temps també ens acompanyarà sigui un èxit com va ser l'any passat.
De fet, hi haurà moltíssims ampostins i ampostines i també gent de les Terres de l'Ebre que es disfressaran de pagès i pagesa, es vestiran amb el traje típic d'aquella època per participar en aquesta festa que també tindrà un eix central, serà el mercat a la plaça, on hi haurà diferents doncs, artesans de l'època, com per exemple artesans de la Pauma, doncs, espardenyers, terrissaires, sabaters, vidriers, fusters, joies, orfebres, també doncs, pastissers, etc. Per tant, una festassa la que es prepara per en aquest cap de setmana a Amposta en aquesta festa del mercat a la plaça.
Gràcies, Manel, de la Festa del Mercat a la plaça a la Fira del Comerç d'Alcanar, perquè tot i que fins divendres vinent no obrirà les seves portes, la Federació del Comerç d'Alcanar presentava avui mateix el programa d'activitats de la 11a edició de la Fira del Comerç d'Alcanar, que al Centre Cívic se celebrarà la propera setmana. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb la promoció promoció comercial i ho fem perquè tot està a punt ja per divendres que ve donar el tret de sortida a l'onzena edició de la Fira del Comerç d'Alcanar. Una fira que des del 28 i fins al 30 de maig es celebrarà a les instal·lacions del Centre Cívic i Rodalies del nostre municipi i en la qual els visitants podran conèixer de primera mà l'oferta i els serveis dels establiments de la població participants en aquesta fira. L'onzena edició de la Fira del Comerç d'Alcanar, organitzada per FECOAL, comptarà durant 3 dies amb la participació d'una cinquantena de botigues i establiments del municipi. Com dèiem, l'organitza la Federació de Comerç d'Alcanar i, tal com reconeixia el seu president, Ramon Martí, a hores d'ara pràcticament ja tot és a punt. Ramon Martí.
Bé, seguirem la línia dels altres anys, però com cada any procurem donar una novetat o altra. A hores d'ara, m'agradaria dir, està tot tancat, però fora mentida. Sí que tenim tots els participants, sí que tenim tots els actes, però sempre en aquestes coses hi han detalls i més detalls que es tenen d'anar polint conforme s'acosta. Mm-hmm. Però el que són els participants i el programa d'actes, sí que això són coses que estan ja tancades.
Com dèiem, la fira convertirà l'interior del centre cívic i el seu voltant en un gran aparador comercial d'Alcanar, un lloc de trobada entre comerciants i visitants que, a més de mirar els estants, també podran gaudir de les diverses activitats lúdiques i participar en els diferents sortejos de regals i també sopars amb la participació de diferents establiments de restauració del nostre municipi que estos dies i en el marc de la fira s'aniran fent. Com a activitats complementàries i novetats d'aquesta nova edició d'enguany de la Fira del Comerç d'Alcanar, cal destacar el segon concurs internacional de menjar taronges, amb l'intent de batre el rècord mundial de pelar i menjar el major número de taronges possible en 3 minuts de temps. En el marc de la fira tindrà lloc també la segona mostra de viveristes d'Alcanar. Paral·lelament, hi haurà també d'altres concursos, com el segon concurs de pastissos de taronja o la primera mostra de gossos de caça, que en este cas compta amb la participació de la Societat de Caçadors Diana i que ha preparat diferents activitats també per als 3 dies. Per divendres, dia 28, una exposició de gossos al Centre Cívic. Dissabte, dia 29, continuarà aquesta exposició amb gossos participants, entre d'altres, com el campió d'Espanya del 2010, el campió de Mallorca del 2010 i el campió de Catalunya del 2010. I diumenge hi haurà una exhibició, un matí de proves de caça real sobre conill a la zona de l'ermita del Remei. S'exhibiran, com dèiem, les 3 millors colles de podencs i eivissencs de l'estat espanyol i en acabar l'exhibició de caça diumenge al matí, aquesta exhibició de gossos continuarà a la zona del centre cívic. Per últim, dir també que l'associació Tradició Canareva farà entrega dels premis del concurs de fotografia, organitzat amb motiu de les festes dels bous i, a més, durant tot el cap de setmana hi haurà també diferents activitats lúdiques per als més petits de la casa, amb la participació, entre d'altres, de grups d'animació infantils o de la colla de gegants i capdrossos d'Alcanar.
La propera notícia cultural ens arriba en forma de conte, el tradicional Pere i el Llop. El conte musical de Prokofiev és tot un repte per la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara, que s'ha atrevit a musicar-la. El director de la banda, Planera, Marc Subirats, explica que en aquesta obra hi ha passatges que s'han d'interpretar per a les proves d'accés a les orquestres simfòniques. Per això ha estat tot un repte portar-la a terme. Escoltem Josep Roig, com ens ho explica des de la plana Ràdio Santa Bàrbara.
Com a colofó de les jornades culturals que Santa Bàrbara ha viscut el darrer mes, demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda i al Centre Cultural del municipi, la Unió Musical Jaume Balmes estrenarà l'obra Pere i el Llop, conte musical per a nens composat pel soviètic Sergei Prokofiev al 1936. Marc Subirats, director de la banda, explicava que l'obra, tot i ser un conte musical, implica una gran dificultat interpretativa per diversos motius. D'una banda, perquè l'obra de Prokofiev es va escriure solament per a narrador i músics, i ells han inclòs també la interpretació dels diferents personatges del conte. Interpretació que correrà a càrrec dels actors del grup teatral de l'Ametlla de Mar, que ja en tenen experiència per haver-ho fet l'any passat amb la banda d'aquella localitat. L'altra dificultat de l'obra és la gran quantitat de modulacions i canvis de to que té la partitura dels solistes. Per això, la banda ha tingut que recórrer a sol·licitar el reforç de músics solistes del territori. Subirats exemplificava la dificultat dels solos de l'obra, assegurant que molts d'aquests passatges són els que han d'interpretar els músics per passar unes oposicions.
La part d'orquestra o la part de banda, la complicació que té és que hi ha moltes modulacions, hi ha molts de canvis de to. O sigui, per exemple, normalment una peça pot tindre un, dos canvis de to. Aquesta en té doncs cada 8-10 compassos o 16 compassos hi ha un canvi de to, perquè cada personatge està en una tonalitat, com si diguéssim. A més, vull dir, estem parlant de solos, o sigui, estos solos que intervenen a la peça estan ficats a les obres d'entrar a orquestes, o sigui, per a fer una posició de flauta, per exemple, el passatge que surt és el passatge de Pere Llop. És brutal, a més a una velocitat. El nivell, ja dic, a nivell de solistes, potser la flauta i el clarinet són els que tenen potser més dificultat, el boe també déu-n'hi-do, el fagot ne té però no tanta, però hi ha dos o tres instruments que tenen passatges que estan inclosos a les proves d'accés a les orquestes sinfòniques.
El director de la formació planera explicava també que Pere i el Llop és una obra familiar que pot interessar tant adults com a petits. Al mateix temps, no amagava que ha significat un gran esforç per a la Unió Musical Jaume Balmes adaptar i coordinar els músics de la banda amb la inclusió dels solistes de reforç i, sobretot, amb la significació dels actors que representaran els personatges del conte. Subirats deia que tot aquest esforç haurà valgut la pena si l'actuació es veu compensada amb una massiva assistència de públic. Actuació que, com hem dit, es durà a terme aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda i al Centre Cultural de Santa Bàrbara.
Gràcies, Josep, del teatre a la poesia, perquè els poetes locals de l'Ametlla de Mar van oferir un recital al Centre d'Interpretació de la Pesca. 7 poetes del municipi van oferir els seus treballs plens d'emoció i amb una temàtica molt variada, de la que ens en parla en la següent crònica des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
Aquest dijous va haver un recital de poesia a càrrec de 7 poetes de la nostra localitat al Centre d'Interpretació de la Pesca. La trobada va ser organitzada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i també hi col·laborava el Patronat Municipal de Cultura Rosa de Sant Jordi. A la sala d'actes del centre van acudir una trentena de persones enamorades d'aquest art que van aplaudir emocionades cadascun dels poemes i poesies que es van llegir. A l'acte també van acudir les regidores de Cultura, Mari Carme Martí, i la regidora de Treball i Formació, Anna Gallat. Mari Carme Martí es mostrava satisfeta per poder dur a terme aquest recital.
Aquest any és la segona trobada que fem de lectura de poesia. Per Sant Jordi en van fer una altra amb poetes de les Terres de l'Ebre. Aquesta vegada hem volgut dedicar aquesta lectura de poesia als poetes locals. Estem molt contents, tots són gent de la Cala i que viu a la Cala. Ara començarem i pensem repetir-ho l'any que ve, també per Sant Jordi i altres dies. Creiem que és una manera d'incentivar la cultura d'aquest poble i que agraïm a tota la gent que ha vingut a escoltar i voldríem que s'hi sumés més gent.
Els poetes que van participar van ser, per aquest ordre, Josep Ballesteros amb els poemes La dècada 80 i Aquell subjecte, Maria Teresa Sanz amb L'amor del meu pare i Cant a la sardana, Roser Llanes amb Els joguets i records de Ciutat Vella, Maria Brull amb Enyorança i Els vents de la Cala, Ramon Margalef amb Poesia Rubén i Una guitarra vella, Esther Berenguer amb Locura i la barca vella i, per últim, el poeta més jove de tan sols 11 anys, Manel Fortuna, que va llegir el seu escrit La llegenda. En finalitzar l'acte es va oferir un petit refrigeri a tots els presents.
L'informatiu de Mute.
Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar sang. Vine a la Marató.
Dissabte, 29 de maig, Marató de Donació de Sang a Sant Carles de la Ràpita.
De les 10 del matí a les 10 de la nit, vine a donar sang al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita.
Organitza l'Associació de Donants de Sang del Montsià i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport del Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut i amb la col·laboració de les entitats esportives i culturals del municipi i Ràdio Ràpita.
S'amaguen arbres i cases, pobles de gent sense pressa que criden el vent de dalt, que pren el sol quan treballa i corre el bou quan hi ha festa, que pren el sol quan treballa.
Deltafira 2010, segon congrés futur dels bous a les Terres de l'Ebre. Amb la participació d'experts taurins, penyes, ramaders, veterinaris, aficionats i toreros. Dissabte 22 de maig a les 5 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre, situada a la plaça de l'Ajuntament.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Música.
festa del mercat Amposta, d'Altafira i d'altres aconteixements marcaran les activitats d'aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre. Esperem que les aprofiten i, sobretot, que hi participen, perquè la bonança meteorològica està assegurada. Res més, així posem el punt i final al nostre temps de notícies. Fins el proper dilluns.